Ah, sí. Bueno. Bona. Som-hi? Vinga, bona tarda a tothom. Comencem avui la presentació d'avui. Llavors, abans de començar, com sempre, un, dos, tres, quatre, cinc coses. La primera és la de sempre. Volem tancar els mòbils, sisplau. Em sembla que la setmana passada ho vam aconseguir, eh? No! Llàstima! Tranquils, que només ens queden sis o set, o sigui que anem bé, val? La segona és que, aviam, com tots sabeu, dijous es va a fer una visita guiada a la Pedrera, a Barcelona, per l'exposició d'Emplensa. Hi han dos grups. El primer grup que entraria a les 10 del matí a la Pedrera i el segon grup que entraria a dos quarts de tot, d'una, val? Llavors, suposo que tots els grups saben, tothom ja sap a quin grup està, la gent que té que vindre, i sobretot el que heu de quedar molt d'acord amb tothom és a quina hora s'ha d'agafar el tren, perquè es va en tren. Sembla que el primer és a les 8 i el segon és a les 10 i pico. Però si hi ha qualsevol dubte, quan s'acabi ens ho comenteu i us explicarem el tema, d'acord? Encara quedava alguna plaça pel segon torn, pel torn de dos quarts d'una. Tercer, aquest divendres passat va començar la primera sessió de Viu la Música, que va estar molt bé, va ser molt interessant per la gent que hi va anar. Sabeu que us podeu inscriure un divendres, dos o tres, us podeu inscriure, no falta que aneu tots. Es pot inscriure d'un en un i jo penso que és molt vivencial i està molt bé. Llavors, comentar també que el dia 25 de maig hi ha l'última sortida del curs, que és els Aiguamolls de l'Empordà. Encara queda alguna plaça per anar-hi. Jo antes aniria aquí, sortia com sempre amb autocar fins allà. Ens guiaria el Pere Alsina, que tothom el coneix, i a més ens fa conferències i que en sap molt de tot això. I l'última, i no me la deixo, és que avui, quan acabem la conferència, ens obriran la sala d'exposicions d'aquí al Calixai perquè veiem els quadres d'un pintor que es diu Roussel, que acaba de començar, i si a algú li interessa i vol anar-hi, doncs estarà oberta la sala d'exposicions. Bé, ara anem a la conferència d'avui. La conferència d'avui ens la donarà la doctora Olga Pané. Olga Pané és llicenciada en Medicina, és màster en gestió hospitalària i jo penso que és una de les persones que més sap sobre política sanitària i sobre gestió sanitària. Vull dir, ha estat consultora, ha fet multitud de treballs i de feina. Llavors, per què ve l'Olga Pané? L'Olga Pané és experta en hospitals, és la gestora, avui és la gerent de l'Hospital del Mar, ha estat gerent de l'Hospital d'Igualada, ha estat gerent d'equips d'atenció primària, o sigui que té una llarga trajectòria amb el sistema sanitari. Llavors, el que vam pensar és que ella ens expliqués una mica la Covid. Ara em sembla que cada dia que passa ens en recordem menys, però ho hem passat molt malament tots. I vam creure que valdria la pena que ella ens donés la visió què va passar dintre dels hospitals, no? Els hospitals i la Covid, com van afrontar la crisi. Jo penso que és una persona ideal perquè ens expliqui una mica, doncs, com van patir-ho. Vinga, doncs. Ho fas amb això?
Sí, no? Agafo. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies, sobretot, per convidar-me, a l'Enric, a la Teresa. No us creieu la meitat del que ha dit l'Enric de mi, perquè ens coneixem des de que teníem 6 anys. Érem veïns del Poblenou a Barcelona i, evidentment, l'amistat de vegades emboira una mica la realitat, eh? Gràcies de totes maneres, Enric, perquè sempre m'emociones. Bé, quan l'Enric em va dir de fer aquesta xerrada, la veritat és que al principi dic: ostres, però tant que s'ha parlat del Covid, això ho sap tothom. Vull dir, és difícil que això pugui despertar més curiositat i més aviat tothom ja té ganes d'oblidar-ho, no? Però certament amb els que ho vam passar en primera línia, i li deia a l'Enric, mai, com el resto de la població, mai ens havia passat una cosa similar. I per tant, és d'aquelles coses, jo sentia els meus avis, no?, com parlaven de la guerra, jo parlaré del Covid amb els meus nets, suposo. Nosaltres a l'Hospital del Mar, que és un hospital que està al front litoral de Barcelona, just a la platja, vam viure diverses situacions difícils, en vam viure d'altres que van ser emocionants i en van viure d'altres que van ser divertides i d'altres de reconfortants. Jo he intentat portar una mica un exemple de cada una d'algunes d'aquestes coses, no? Perquè tinguem una idea de què vam passar. Jo volia començar la sessió passant un petit vídeo. Nosaltres, a l'hospital, durant sobretot la primera onada, la primera, la segona i potser la tercera, la veritat és que vèiem tot el que ens estava passant, estàvem fent-hi front i una de les coses que constatava era que els nostres professionals s'anaven desmoralitzant. No? No, mai se'ns havia mort tanta gent alhora per un problema que no poguéssim resoldre. I per tant, una de les coses que vam començar a fer al cap de un mes i mig, va ser començar a editar cada mes un vídeo intentant destacar alguns aspectes de la feina que havíem fet. Quan ja havia passat un any, vam fer un vídeo que vam repartir a tot el personal i vam publicar sobre aquell primer any. Us el volia passar perquè bàsicament el que us explicaré és el que diu el vídeo. ¿Vale? Això aquí està sintetitzat en 2 minuts i la meva idea era poder començar per aquí i després anirem aprofundint en totes les coses que aquí explica. Si apaguem les llums, segurament es veurà millor. I ara hem tingut alguns problemes tècnics perquè ni l'Enric ni jo som precisament dotats amb la tecnologia. ¿Vale? Sí, ara això ho hauré d'ampliar, oi? Ho amplio. I ara, sí? Bé, bueno, doncs ja està, eh? A veure si ara ho tenim, ara ho poso així. Molt bé, doncs segueixo amb el que era el que pensava explicar-vos. Nosaltres, el primer cas a l'Hospital del Mar el vam tenir el 28 de febrer. Ja n'havia habit agost algun altre a Espanya. El 31 de gener, no sé si recordeu, un turista a La Gomera, que va haver-hi allà un pollo amb els hotels, a veure què passava. Nosaltres teníem una treballadora, el primer cas nostre va ser una treballadora, va ser una professional nostra, que estava, va anar a un congrés a Alemanya i va tornar d'Alemanya contagiada. Per tant, quan vam saber la sospita i que estàvem esperant el resultat, nosaltres ja vam convocar el primer comitè de crisi a l'hospital. Què volia dir aquest primer comitè de crisi? El cap de servei de la UCI, el cap de servei d'urgències, el director assistencial, la cap d'infermeria, el cap de serveis generals, tot una mica tots els responsables que intervenien en tota la sèrie d'àrees assistencials i logístiques per veure què és el que fèiem. Aquesta treballadora era, a més, professora de la universitat i era una investigadora de l'IMIM, de l'Institut de Recerca. Per tant, l'àrea de contagi podia ser elevada i bueno, immediatament ens vam posar a buscar tots els contactes que aquesta senyora podia tenir i, clar, bueno, naturalment ella ja ho sabia perquè va ser la primera en saber-ho, però també ens vam posar a controlar la família que, per acabar-ho d'arreglar, el seu marit era metge del Clínic. O sigui, realment, el tema va començar a agafar una dimensió tremenda. Immediatament, ja crec que abans del dia 28 de febrer, el Departament de Salut va començar a treure protocols. Què és un protocol? Les instruccions de què fer quan passa alguna cosa. En aquest cas, quan passa, quan hi havia els casos de Covid. Recordeu que al principi inclús discutíem si calia... La idea que hi havia és que tindríem pocs casos. Recordeu que vam estar discutint si convocaríem el mobile, si es faria el mobile, no es faria el mobile, cap aquí, cap allí. Al final no es va fer el mobile, al cap d'una setmana estàvem confinats, recordeu? Pues aquesta mateixa ingenuïtat va passar amb els primers protocols. Així és que ens deien, no, quan aparegui un cas, l'aïlleu de moment, agafeu una mostra, l'envieu a Salut Pública, que l'enviarà al Clínic, el Clínic farà unes proves, al cap de 4 dies contestarà Salut Pública i Salut Pública us contestarà a vosaltres. I si la persona està malalta, l'envieu al Clínic, que serà el centre de referència. Què estàvem esperant? Pues que aparegués 1, 2, 10 casos. I a més dèiem, no, i a més, només hem de fer proves de PCR quan hi hagi una sospita, però vingui de la Xina o vingui d'Itàlia. O sigui, teníem un marc de búsqueda de tot això increïble. Bueno, en resum, el primer cas el vam passar així. Vam trigar una setmana a saber els resultats amb la professional aïllada i tal. El segon cas ens vam passar pel forro al protocol i vam començar a fer PCRs nosaltres de les maneres més precàries que us pugueu imaginar. Però, i com nosaltres, tots els hospitals. Els protocols van quedar immediatament desfasats. I anaven traient cada dia un, cada dia sortia un protocol. Per què van quedar desfasats? Aquesta és la curva del Covid. Aquesta primera punta que veieu aquí vol dir que vam passar de 0 casos a l'hospital, això a l'hospital. Després hi havia els que hi havia a la comunitat. Vam passar de 0 casos a 900 casos. I això amb aquesta franja de... que són 2 setmanes. En 2 setmanes, el nom, penseu que l'Hospital del Mar té llits d'aguts, té 400 llits d'aguts, però ara en 2 setmanes el desborde era absolut. Les altres curves que veieu, les altres muntanyetes que veieu, són la segona onada, la tercera onada, la quarta, que va passar, no va passar de marejadilla, no sé això com es diu en català, la cinquena i la sisena. Aquest és el perfil que vam tenir del Covid. Per tant, ja us podeu imaginar el que va ser la primera onada comparat amb totes les altres onades. què va ser el primer que vam fer? Bueno, el primer, clar, les mesures que van sortir van intentar limitar aquesta expansió tan explosiva, però sobretot les mesures no es van prendre tant per evitar que progressés la infecció com per evitar que es col·lapsessin els hospitals i especialment les UCI. Perquè a Catalunya el nombre d'UCIs disponibles que hi havia, de respiradors disponibles, era de 600, en tot Catalunya. Per tant, sí, a l'Hospital del Marsol ja teníem aquesta curva, imagineu-vos el pànic que va entrar una mica tothom quan vam veure aquest creixement. El 14 de març es va aprovar l'estat d'alarma. Què ens va permetre l'estat d'alarma? I això va ser molt important. Sense l'estat d'alarma haguem tingut molts problemes. Va permetre limitar la mobilitat, que és el primer que explicàvem, evitar el col·lapse dels hospitals i UCI, desbordar les lleis laborals. Es va acabar l'Estatut dels Treballadors, es va acabar l'Estatut de la Funció Pública, tot això apartat. Es van eliminar les restriccions a la compra de materials a través de la llei de contractes del sector públic. Podíem comprar directament el que ens vengués. Això tenia un problema, que ho podia fer tothom. Per tant, allò era el mercat de Calaf. O sigui, aconseguir material de protecció era realment missió impossible. M'han explicat que va venir un Josep Maria Argimon fa uns dies, us havia explicat, bueno, que a peu d'avion et quedaves sense el que hi havia, sense el que... Tu havies comprat un avió de material, arribava algú, pagava més i s'enduia l'avió i et quedaves sense. Això va passar a tota Europa. Entre altres coses, perquè el primer que vam fer, i va ser un error d'un tiro al peu, va ser limitar l'entrada de vaixells xinesos. Perquè va ser el primer lloc on es va trobar el Covid. O sigui, vam limitar l'entrada de vaixells xinesos, per tant, l'entrada de material, i només era possible importar-ho a base d'avions. ¿Vale? Incloure de manera immediata els hospitals privats a la xarxa pública. Tots els hospitals privats immediatament van quedar assignats al sector públic. En el cas de l'Hospital del Mar, ens van assignar la Clínica Corachán i l'Hospital de Barcelona. Què volia dir? Que els dispositius que hi havia allà, tot allò passava a dependre de nosaltres i per tant ho podíem fer servir per lo que necessitéssim. Vam mobilitzar professionals jubilats i estudiants per l'atenció als pacients. I vam incorporar, evidentment, altres recursos privats a l'atenció sanitària. Com heu vist al vídeo, hotels, vam ocupar hotels i vam ocupar, en concret nosaltres, vam ocupar un hotel per posar-hi pacients i un altre hotel per posar-hi professionals. I, finalment, vam ocupar el poliesportiu que tenim a sota de l'Hospital del Mar, tenim un poliesportiu a sota, i a la pista de bàsquet vam muntar un hospital, muntar 90 llits. Les decisions que habitualment, bueno, nosaltres tots, en el sector públic, tenim aquella fama de ràpids, oi? En general, qualsevol cosa que puguis trigar 3 setmanes, millor que una. De cop això va canviar totalment. I coses que habitualment trigaven mesos i tal, les decidíem en 2-3 hores. Era una bogeria total. Què més vam fer? Vam buidar l'hospital de tots els altres tipus de malalts que hi haguessin. Tots els altres malalts que tenien perfils diferents els vam enviar fora, començant pels parts i els nens, que en el nostre cas els vam enviar a Sant Joan de Déu. Els professionals no els deixàvem sortir de la planta. El professional, quan entrava al matí, no podia sortir fins que plegava la nit, per no gastar equips de protecció, perquè no teníem equips de protecció. Nosaltres vam muntar immediatament uns equips d'atenció domiciliària, de manera que els pacients que vèiem que no estaven molt greus els enviàvem a casa. I immediatament diversos equips de gent monitoritzaven aquests pacients, els van anar a veure, vam obrir l'hotel de pacients, l'hotel de professionals, direu, bueno, això de l'hotel de professionals, clar, ara vist en perspectiva, dius, se'n podrien haver anat a casa. La realitat, els primers dies, és que molts professionals dormien dintre del seu cotxe al pàrquing, perquè no volien anar a casa perquè tenien por de contagiar la família. I en alguns els vam haver de treure, sí, escolta, aquí no pots estar, o sigui, pots quedar a dormir en el cotxe. Per tant, molts professionals es van quedar, van agrair que ocupéssim l'hotel que tenim al costat, nosaltres estem en una zona que hi ha molts hotels, en tenim un al costat, i el vam anar a ocupar. Allà vam picar, vam dir, ens quedem a aquest hotel. I bueno, van fer una cara una mica estranya, no els havia passat mai, però bueno, van entendre finalment que allò es necessitava. Vam obrir poliesportiu, vam ocupar els llits de les clíniques privades que ens havien donat, Corachan i Barcelona, i sobretot nosaltres vam poder arribar a un acord amb aquestes clíniques de manera que coses importants i urgents que no podíem operar a l'Hospital del Mar perquè vam haver de cancel·lar totes les intervencions, perquè tots els quiròfanos es van fer servir com a respiradors, com a UCI, per tant, tots els respiradors que hi ha pels pacients anestesiats es van tenir que posar a pacients de Covid, clar, seguien venint de tant en tant algú amb un càncer, seguia venint de tant en tant algú amb un infart, seguia venint de tant en tant algú amb un problema greu. Per tant, aquests els operàvem a l'Hospital de Barcelona. Vam enviar els nostres cirurgians a l'Hospital de Barcelona perquè poguessin seguir operant allà. No vam operar amb la mateixa quantitat, ja ho veureu, però com a mínim els casos més greus ens els vam treure del davant. Nosaltres tenim una UCI de 18 llits. Vam arribar a tenir-ne 70. I com en vam arribar a tenir 70? Pues, fent màgia, en bona part, després us ho explico, molta imaginació i ocupant pues, això els quiròfans. Ocupant. Allà on hi havia un respirador, allà muntàvem una UCI. Molt bé. Bueno, aquest, per exemple, aquesta imatge, això és un quiròfan. Aquí hi ha les torres d'endoscòpia, veieu les làmperes del quiròfan. Doncs aquest és un quiròfan en el qual teníem a dos pacients intubats aquí. No cabien ja en cap altra banda. Vale. Aquí tenim altres vídeos que jo us volia passar, són curtets tots, però els passarem al final perquè tenim un lío que no ens aclarem amb la connexió. Així és que ho passarem al final si podem, si us interessa. Bueno, doncs això és el que vam obrir, el pavelló Claró, que és el camp, la pista de bàsquet, 72 llits, a l'hotel Princess 200, el Pullman, que era on teníem els professionals 115, l'Hospital del Mar vam convertir en buci i llit tot el que trobàvem, qualsevol espai buit servia per fer-hi un espai assistencial per Covid. A l'Hospital de l'Esperança, que és nostre, també vam convertir també totes les unitats en unitats de Covid. El Centre Fòrum, que és un centre sociosanitari per malalts crònics, malalts de llarga estada, també vam haver-ne de posar 29 llits perquè hi havia gent gran que emmalaltia en les residències i, per tant, si no ens cabien al mar, els portàvem cap al Centre Fòrum. I, finalment, el centre psiquiàtric, també vam obrir, tenim un centre psiquiàtric a Santa Coloma de Gramenet, també vam obrir llits de Covid. Què vam fer amb els professionals? Primer que res, posar-los a treballar tots a 12 hores. Es van acabar els horaris de 8 hores. Tots a 12 hores, tots a fer, els metges, tots a fer de pneumòlegs. I això és difícil, perquè els que, no sé si hi ha algun professional aquí del gremi, però posar un traumatòleg a fer de pneumòleg, ja us ben asseguro jo, que és complicat. Els especialistes que teníem de salut pública, investigadors i tot això, tots aquests seguien els casos a domicili, no? Que eren malalts menys greus. Vam reclutar forçosament els recents jubilats, els que feia 2 anys que s'havien jubilat, i voluntàriament invitàvem els que havia fet més temps a que s'incorporessin també. Els estudiants de quart d'infermeria i de 6è de medicina també es van incorporar a les plantes, i es van crear equips de professionals que anava un que en sabia molt, el pneumòleg o l'internista o l'infectòleg, i amb ell doncs, un estudiant, un jubilat, un traumatòleg, en fi. Molt bé. El règim de visites. N'haureu sentit a parlar molt si no l'heu patit directament, aquest cas. No vam deixar entrar ningú a veure els pacients. Primer, perquè no sabíem ben bé com es contagiava allò que teníem. Després ho vam anar averiguant, però al principi no sabíem ben bé allò com es contagiava. I segon, perquè no podíem construir ni un equip de protecció més. Els EPIs s'havien de guardar pels professionals. Per tant, per aquest segon motiu i pel primer, vam tancar cal i canto les visites en els hospitals. Aquest tema, vam prendre moltes decisions difícils aquests dies, però aquest tema ha sigut el tema més discutit llavors i ara. De manera que és un dels grans aprenentatges que hem tingut d'aquesta epidèmia. En les futures epidèmies no deixarem morir sols els pacients, sigui quin sigui el risc. Perquè el dolor emocional que això va produir a les persones i als professionals l'estem encara pagant ara. Ara mateix encara tenim seqüeles d'aquests problemes. Hem d'admetre que aquest va ser un error durant l'epidèmia. Les EPIs, doncs no, aquí veieu una foto, se'ns van acabar, per tant, vam començar a agafar bosses de la brossa i ja veieu els invents, anàvem tallant, anàvem posant, bueno, això protegeix, realment protegeix, però vam muntar una mena de fàbrica de bosses d'EPIs a la planta de direcció, precisament, perquè hi ha unes taules grans i elles van venir a tallar els EPIs. Vam adquirir respiradors que havien estat ja en desús. Nosaltres teníem respiradors a la nostra escola d'infermeria, a la Facultat de Medicina i a l'escola d'FP. Nosaltres tenim aquestes escoles per pràctiques dels alumnes, els vam recuperar tots. Els enginyers van reparar-los i posar-los en funcionament. I després vam comprar moltes tabletes i també vam rebre moltes donacions de tabletes perquè els pacients poguessin connectar-se amb les famílies. A veure... És que això ho he passat, sí. Bueno, aquí veieu conseqüències d'aquest règim tan sever de professionals. Ens queien els professionals perquè estaven malalts, perquè s'havien contagiat de Covid, i ens queien perquè es rendien psicològicament. Per tant, vam organitzar, nosaltres tenim un servei, un equip de psiquiatria molt gran, tenim 700 professionals de l'àrea de salut mental, i vam muntar un espai, que li dèiem l'espai Vive, em sembla que està... A veure, aquí he fet jo alguna cosa ara... Sí, però volia... No sé qui he fet. A veure, és que se m'han anat la... A veure... Aquí... Sí, però és que se m'ha anat la presentació, diguéssim. Veus? Se m'han anat. No passa. Bé, vam muntar un espai amb cafè i tot un seguit de comoditats perquè aquells professionals que claudicaven tinguessin un espai per anar a parlar, per anar a explicar el que sentien, etc. i mirar de pal·liar aquests efectes sobre la seva salut mental. S'ha parat? No? Espera. A veure, anem a començar una altra cosa.
Sí,
ara anem a sortir i tornem a enxufar. Estàvem aquí. Crec que estava molt bé. Va, que t'ho vaig mirar. Vale, bien. Bueno, això és l'espai que en definitiva vam armar perquè també de manera confidencial, privada, etc., perquè molts d'ells doncs, tampoc volien ser reconeguts. En certa manera, doncs, semblava que que no eren suficientment valent, no?, per fer front a una situació tan complexa, vam buscar espais, doncs, pel suport emocional amb ells mateixos. També vam fer servir espais similars per famílies que havien perdut algun familiar i, doncs, per començar a fer el primer suport psicològic. ¿Vale? Hi ha herois poc reconeguts amb tot això que són els enginyers. Els enginyers es van transformar directament amb el professor Franz de Copenhague. És a dir, qualsevol cosa que trobaven la feien servir per algú. Per exemple, bueno, això no va ser els enginyers, això van ser els farmacèutics, van aplicar una fórmula per fer alcohol. A nosaltres mai ens va faltar alcohol d'això perquè la fabricàvem nosaltres mateixos amb un sistema que eren uns cubells, amb uns bastons, una cosa molt rudimentària, però funcionava, eh? Pur si molt bé. Coses que teníem en prototip. Per exemple, teníem en prototip un sistema de lectura de les plaques de tòrax per intel·ligència artificial, de tal manera que a l'ordinador ens deia quines eren normals i quines no. Per això ho estàvem provant. Caram, pensàvem, doncs, fer-ho cap de temps i tal. Immediatament ho vam posar en marxa. Vam dir, bueno, aquí no tenim prou personal per llegir les plaques de tòrax, així és que les llegirà la màquina i les que ens digui que no són normals se les mirarà un metge. Però d'entrada, tot això fora. Els investigadors els hi vam prendre tots els sistemes pels quals analitzaven l'ADN, fora ADN, i amb aquest sistema, amb aquelles màquines que ells treballen, amb els seqüenciadors, vam treballar per convertir-los en sistemes per analitzar PCRs. Els enginyers van dissenyar sistemes perquè amb un sol respirador poguessin respirar dues persones, sense que hi hagués problemes. Per tant, ens vam posar amb això. Després, evidentment, vam posar en marxa també un altre prototip que teníem, fèiem teleconsulta, els pacients es visitaven remotament alguns, això es va posar en sèrie. De fet, encara ha quedat, un 25% de les nostres consultes, inclús a dia d'avui, es fan amb teleconsulta. Tothom provava respiradors, van venir els de la SEAT, que volien provar un que s'havien inventat. Bueno, teníem fins a 4 assajos clínics al mateix temps provant la utilitat de respiradors. Vam dissenyar també un programa informàtic perquè la gent que va recollir fàrmacs d'aquests complexes que s'han d'anar a buscar a l'hospital els poguessin recollir a la farmàcia del costat de casa, evidentment el teletreball, i també una solució informàtica perquè la gent pogués recollir menús i anar-se'ls a menjar a la planta sense trobar-se ningú en aquell moment, en fi, una solució una mica complicada en aquest sentit. Recordo el tema de les mascaretes del Decathlon. No sé si algun de vosaltres ho recordarà, però jo almenys vaig arribar un dia a casa meva, jo vic en una comunitat, hi ha un pati que compartim diversos veïns, i de sobte arriba un veí carregat amb tot de mascaretes del Decathlon, que havien anat recopilant. Dic, què feu? Diu, sí, que l'Hospital del Mar busca mascaretes del Decathlon. Dic, nosaltres busquem mascaretes del Decathlon? Diu, sí, mira, el Twitter, jo no tinc Twitter, al Twitter ha sortit que el Mar necessita mascaretes del Decathlon, efectivament. Es van posar els enginyers i un cirurgià a buscar mascaretes del Decathlon i amb aquestes mascaretes arbitràvem sistemes per connectar amb els respiradors, de tal manera que la mascareta era una mica el receptacle del respirador. Però ens van passar coses molt simpàtiques. La societat va respondre d'una manera que jo no m'hagués imaginat mai a la vida. No només eren aquells aplaudiments que dèiem i tal. Tothom es va posar a enviar-nos el que tenia. Des dels del Desigual, que tenen la fàbrica allà a la vora. I ens van començar a enviar motxilles. En fi, no. Bueno, els hi vam agrair, naturalment, però milers i milers de motxilles. Hasta els pescadors de Roses que ens van enviar un camió de fumet de peix. Que tampoc sabíem ben bé que fem el fumet de peix. No? Els restaurants del davant, com que estem al front litoral, suposo que quan van decretar l'estat d'alarma tenien les neveres doncs, plenes. Tot el que anaven cuinant ens ho anaven portant. I anaven venint doncs, 50 paelles a les 11 de la nit que havien fet els de la Nuri. Bueno, anaven arribant coses que realment ens era molt difícil a nosaltres fins i tot assumir. No? Entre les moltes coses que van arribar, va arribar, algú va tenir l'experiència de les cartes que curen. Eh? No sé si ho tenia per aquí. Les cartes que curen era un seguit de dibuixos que feien els nens i els enviaven als pacients. I tenim una col·lecció de cartes que curen que les anaven penjant pels passadissos, a les portes de les habitacions, els anàvem entregant als propis pacients, etc. A veure, evidentment, érem el centre d'atenció, no el mar, tots els hospitals, per tant, constantment estàvem a la premsa, com sabeu, vull dir, de nosaltres tenim professionals que s'han convertit en autèntics mediàtics, almenys al mar, el doctor Werri s'ha convertit en el referent per tothom del Covid. I les donacions van ser realment importants. Vam tenir des de donacions econòmiques que van arribar als 300.000 euros, donacions de material, les cartes que curen, etc. Això, si aneu al YouTube, en trobareu moltes. No tot van ser moments tràgics, no? Van haver-hi moments tràgics, però també van haver-hi moments plens de poesia. No? Jo recordo a les primeres onades que ens van ingressar una senyora que era soprano i la vam ingressar a l'Hospital de l'Esperança. Que aquella senyora, la que es va recuperar una mica, feia exercicis perquè ella no volia perdre la veu. I cada dia, cap allà a les 11 del migdia, entre les 11 i les 12, quan havia acabat d'esmorzar i tal, estava bé, però estava aïllada, no podia sortir, cantava. Llavors callava tothom i se sentia aquella cançó a tot l'hospital. No? Hi havia moments que realment pensaves que valia la pena estar allà per això. No? I van arribar les vacunes. Les vacunes ens van arribar el 25 de desembre, en el nostre cas. Vàrem començar immediatament la campanya de vacunació per les residències d'avis del nostre territori. Vam vacunar sempre infermeres jubilades, mai van ser les infermeres que estaven en plantes, voluntàries, infermeres voluntàries. I la vacuna que va arribar inicialment tenia una logística molt complexa. No sé si us en recordeu, ara ja no ens en recordeu, però al principi deien és que han vacunat amb un que no li tocava, és que han vacunat primer a la seva mare que el no sé què. Bueno, hi ha notícies d'això. Efectivament, en vam vacunar molts que no els hi tocava. I ara us explico per què no els hi tocava. Aquesta vacuna era una vacuna que quan tu dissolies el que hi havia dintre del vial, allò ja no es podia aprofitar més enllà de 6 hores. O sigui, allò, i a més, no es podia sacsejar. Anaven, bueno, així, així, amb les vacunes, així, no les movien per res. Per tant, era molt lent aquell procediment i, clar, quan anaven preparant les vacunes i acabaven, per exemple, una residència, a lo millor sobraven 3 dosis. Hi havia dues opcions, o les tiraves o tornaves a l'hospital amb les 3 dosis, així també, cosa, que la cosa es descomposés, i el primer que pillaven pel passeig el vacunaven. Ja podia ser un pacient, un familiar, el parent d'algú, el lampista o qui fos. És a dir, aquelles vacunes no es tiraven. Tots estàvem a les 6 de la tarda esperant les 4 o 5 vacunes i venga, el primer que passava se'l vacunava. Per tant, no vam perdre ni una dosis. Fins que el nostre farmacèutic se li va acudir a algú que va sortir publicat a totes les revistes d'Europa i va canviar el protocol de vacunes d'això. I deia, home, si tu la vacuna la carregues a la xeringa i no té aire, és evident que no es mou el líquid allà dintre. Per tant, si les precarreguem i les enviem així, al principi vam rebre trucades de tothom que això estava prohibit, que no podia ser, però nosaltres vam seguir a RQR. I efectivament, finalment ens van donar la raó, fins i tot Pfizer. Ens va donar la raó i ens va agrair que ho haguéssim provat. De tal manera que això va millorar molt tot el procés de vacunació i sobretot que no es perdessin vials de vacunes. Perquè la segona cosa que vam veure és que si es congelava, també es guardava. Això va ser una aportació dels farmacèutics de l'Hospital del Mar a la logística de les vacunes. Però fins aquí el que ens va passar a nosaltres. I com va anar això del Covid quan ho mirem comparat amb el resta del món? Perquè tothom diu, no, ui, és que Espanya, Catalunya, la cosa va anar fatal, no sé què, no ho vam fer bé. No ho vam fer tan malament comparat amb els altres. No ho vam fer tan malament. Aquestes són dades, ja us passaré tres o quatre, de la OCDE, l'organització que aglutina els països desenvolupats. I van començar a analitzar, són molt sistemàtics i molt rigorosos a l'OCDE, val la pena mirar-se els estudis de l'OCDE perquè són serios i no es casen amb ningú, vull dir, no són aquells d'aquests. I van començar a comparar resultats, evidentment, això són dades que han aparegut ara a partir de l'any 22, van començar a aparèixer aquestes dades, de diverses coses. Per exemple, primer, qui va posar en marxa més sistemes de telesalut, per tant, que seguien els malalts a distància? Pues Espanya, que és aquesta, comparen nacions, per tant, aquí no podem comparar Catalunya, però Espanya va ser el país que va posar més en marxa sistemes de telesalut per no perdre el contacte amb els pacients, més que qualsevol altre país d'Europa o de l'OCDE. Qui va deixar més coses per atendre d'altres malalties durant l'epidèmia? ¿Vale? Quines són les necessitats mèdiques d'atenció que no es van atendre? En el cas d'Espanya, el 25% dels problemes de salut no es van atendre. Això és el que després ens ha vingut en forma de llistes d'espera, que després ho veurem. I, per tant, aquí vam cancel·lar moltes més coses que altres països d'atenció. Una de les coses que s'ha parlat molt del Covid és que, com d'altres malalties, no només el Covid, sempre es moren més els que tenen menys recursos. Això és una cosa universalment comprovada. El primer risc de mortalitat per qualsevol persona és el nivell de renda. Ser pobre és un risc important per la salut. Quantes persones, quina va ser la mortalitat proporcional en les zones on vivia gent desfavorida? Aquí sí que tenim una dada d'Espanya i en concret de la ciutat de Barcelona. Això ho va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Bueno, doncs comparat amb Austràlia, amb Anglaterra, amb el Canadà, amb Alemanya, amb Holanda, el lloc on els pobres van morir menys d'aquests països comparats va ser Barcelona. La qual vol dir que segurament tenim un sistema sanitari que la gent accedeix molt per igual als recursos de salut. I com que aquest Covid l'atacàvem des dels recursos de salut molt, aquest accés universal de tothom va protegir més, independentment de la classe social. Quanta gent que estava en residències, del total, es van morir? Tothom sap que el tema de les residències i la mortalitat de les residències va ser greu. Què va passar en el nostre país comparat amb els altres? Doncs de tots els morts que nosaltres vam tenir, 34% venen de residències, venien de residències. ¿Vale? Eren persones que estaven ingressades a residències. Però és que Finlàndia tenia el 65%, Noruega el 57%, Holanda el 47%, Bèlgica el 44% dels morts estaven ingressats en residències. Evidentment, això no pal·lia el problema ni el justifica, perquè no n'haguera hagut d'haver-n'hi cap més que el resto de la població general. Però no va ser un problema únic nostre. Nosaltres tenim un nombre de morts proporcionals similars a la dels països del nostre entorn. Vaig acabant. Què diu també l'OCDE de resultes del Covid? què passarà amb els sistemes de salut. Pues jo, escolti, els sistemes de salut, com a mínim, necessitaran 1,5% del producte interior brut més de diners per funcionar després del Covid que abans del Covid. Què significa això en termes a Catalunya? Pues que del que ens gastàvem en salut el 2019, almenys d'acord amb aquests promitjos, el 2022, 23 en aquest cas, haurien de ser 3.000 milions més del que gastàvem. ¿Vale? Clar, i aquí la inflació també, perquè ara el 2019, com recordeu, no hi havia inflació ni en broma. Altres seqüeles. La malaltia mental. Quin percentatge de població té símptomes de depressió a la nostra població? Pues, després del Covid, a tot arreu va augmentar la depressió, a tot arreu. A Espanya no tenim dades prèvies, però sí que les tenim a posteriori. I sabem que el 19% de la nostra població, sana o no, hagi passat o no el Covid, té o ha tingut algun episodi de depressió. Vale? Bueno, vaig acabant, perquè el número d'altes de hospitalàries per càpita en els països de la OCDE, quantes es van reduir? Pues en el nostre cas es van reduir un 15% de la gent que ingressava en va deixar d'ingressar. Bueno, això passo. Quines coses es van ressentir més de l'aplaçament de lo que es visitava? Pues les operacions que es poden aplaçar. Per tant, tota aquella gent que estava pendent d'una intervenció de genoll o de cadera ha vist que s'ha incrementat molt el temps d'espera, perquè aquells dies les vam anul·lar totes aquestes intervencions. Podien esperar. A lo millor no caminaven, però podien esperar. Lo que no podia esperar era un càncer de colon. Lo que no podia esperar era un càncer de mama. Per tant, entre els càncers i el Covid, evidentment, això passava al davant. Què va passar en el cas de les reduccions de substitució de cadera? Pues la cadera en el nostre país un 16% es va reduir i la de genoll un 30% es va reduir. Per tant, durant aquell any tot això no es va atendre. Això és la ressaca de les llistes d'espera. Això és l'Hospital del Mar. Mireu aquesta gràfica d'aquí. Aquesta gràfica d'aquí potser no es veu molt bé. Aquí, això són pilonets, aquests fa 3 mesos que s'esperen, aquests fa 6 mesos, aquests fa 9 mesos i l'últim pilonet fa un any que s'espera per a algú. Vale. Pues l'any 2019, just abans de l'epidèmia, pràcticament no s'esperava ningú més d'un any. En el nostre cas s'esperaven 65 persones, que probablement s'esperaven per motius diversos, hi ha gent que aplaça la intervenció, etc. Teníem esperant per operar-se 5.000 persones. Què ha passat al gener del 23? En lloc de 5.000, en teníem esperant 7.200. I 500 passava d'un any que s'estaven esperant. Aquesta gràfica és igual al Mar, és igual al Clínic, és igual vosaltres deveu anar aquí a Mataró, és igual a Mataró, és, més o menys, aquesta és la gràfica que veureu a tot arreu. Una de les seqüeles del Covid ha sigut que s'han allargat les llistes d'espera, primer, per la gent que vam aplaçar, i segon, perquè, i això va ser molt curiós, quan vam començar a citar la gent per operar, no volien venir. La gent estava morta del susto. Per tant, deien que no venien, que ja vindrien més endavant, que tenien algunes coses que els impedia, tal. Per tant, va estar un any que per una cosa o per l'altra es va visitar molt poc. La salut mental tampoc es veu molt bé des d'on esteu vosaltres, però us ho explico. Aquesta corba taronja són els intents de suïcidi amb noies joves, menys de 18 anys. els nois va, es van quedar tenables, eh? No, vull dir, se suïcidaven igual, o sigui, feien intents de suïcidi semblants, però les noies no. A partir del Covid, les dones adolescents incrementen en molt el risc de tindre un episodi greu de salut mental. I aquesta és una de les coses que estem patint ara. Ho estan mirant, eh? La resiliència de cada un. No tinc una explicació jo, eh? Ni la tenen. Bueno, ara potser probablement hi en tenen alguna més. Això va ser un estudi que es va publicar també fet per gent de l'Hospital del Mar i del Parc Taulí. I quant ens va costar tot això? Bueno, és una xifra, si no tens la idea de comparativa, però un malalt a la UCI costava 30.000 euros cada malalt de UCI. Si anava a la planta, ens costava 6.500. I si... Que això comparativament què és? Un malalt amb una planta, en general, en promig, 2.500 costa. Per tant, l'epidèmia, amb tot el que va fer, també va deixar una bona dentellada a la despesa sanitària, perquè realment era molt més car atendre aquests tipus de malalts que els malalts als que estàvem acostumats. I ara, aquesta, només perquè ho veieu, és tradicional en salut que cada any ens gastem més del que ens dona el Parlament. Això és un clàssic. I cada any el Parlament ens dona lo de color blau i lo de color taronja són factures que es deixen al calaix per pagar l'any següent. Més o menys, solen deixar uns 1.000 milions. Bueno, 1.000 milions cada any a pagar l'any següent. Però això s'ha anat agrandat després del Covid. I l'any 2022 no em va quedar 1.000. Em van quedar 2.000. I l'any 2023, 3.000. L'any 2022 vam gastar 14.200 milions d'euros a la sanitat catalana. I el pressupost que ha aprovat el Parlament per l'any 2023 és d'11.400 milions. Ens en falten 3.000. No? Però jo ja dic que és un clàssic, només que s'ha espatllat. Vull dir, va estar pitjor del que era. I acabo. Ara sí. Us he portat aquest llibre, no n'hi ha per tothom, però pels que veus que en tingueu interès. No sé per què, Montserrat Calafell, la coneix algú d'aquí? No sé per què, em sembla que em va dir que era d'Arenys. La Montserrat Calafell és una infermera nostra, que en aquells dies de Covid, que ella treballava en una planta, va decidir escriure l'experiència. Se l'ha imprimit ella, el llibre, i l'hem comprat a l'Hospital del Mar perquè ens sembla que és un record molt bo d'aquella experiència. Parla en primera persona de com rebien la informació del que passava, com van empitjorant. És fàcil, eh? Vull dir, us hi poseu una tarda i ho llegim. No en tinc per tothom, però en tinc per alguns, no en tenim més, i portat tots els que tenim en l'Hospital del Mar. I ja, per acabar així, la foto del Marenatti, que li han tornat a donar un Pulitzer. El primer que va rebre va ser per aquesta foto que la dona de volta al món. Són pacients de la UCI. Ja ho fèiem abans del Covid, això. Però són pacients de la UCI que passen molt temps a la UCI i que per millorar, no?, el seu estat d'ànim i tal, els traiem a que beguin al mar, puesto que és una de les facilitats que té l'Hospital del Mar, que altres probablement no tenen, però el programa d'humanització de la UCI contempla aquest programa. I res més, ara, pues, lo que vosaltres us pregunteu.
Molt bona tarda a tothom. Se sent? Se sent el micro? Una mica. Quin dia dir... Hola, bona tarda.
Sí, va. Jo crec que se t'acoplen els dos que tens allà, eh?
Sí, ara veiem.
Bueno, veiem, provem.
Núria.
Sí, veiem. Hola, bona tarda, aquí. Jo volia fer una pregunta. Ara se n'ha anat. Em sent? Sí? Tinc un gendre doncs, que va estar a la UCI amb el Covid i encara està esperant el tribunal mèdic. No surt a les llistes ni a la de 3. I farà 2 anys. I això per què?
Jo d'això et podré donar molt poca explicació, eh? Perquè els tribunals mèdics depenen d'un organisme de la Generalitat, que és l'ICAM, que té poca relació amb nosaltres. De fet, la gent que està de baixa de qualsevol tipus, a partir dels 18 mesos, passa pel tribunal mèdic. Entenc que el teu gendre té Covid persistent. Té seqüeles del Covid, no?, que no ha superat i, per tant, està de baixa i, per tant, espera aquest tribunal mèdic. Solen, els 18 mesos solen revisar la gent. Almenys nosaltres, amb algun treballador que hem tingut, nosaltres no vam tenir cap treballador mort, afortunadament, però vam tenir alguns treballadors, crec que 5, que ens van ingressar a la UCI i algun ha desenvolupat Covid persistent. Aquests, des de luego, els van cridar relativament aviat, els 18 mesos. Potser perquè en el nostre cas és accident de treball i el tema de l'accident de treball va més ràpid. Això no et puc donar resposta. És a l'Institut de l'ICAM, no? Recordo ara l'acrònim. Depèn una mica de la Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya. Sí, està a Pere Virgili. No et puc donar una resposta. Ara, que hi ha Covid persistent, sí, això és evident. Molt Covid persistent hem vist que primer hi havia molts casos, no? Però progressivament hi ha gent que ha trigat a lo millor 2, 3 i 4 anys. No? Hi ha hagut gent que s'ha anat recuperant progressivament, però hi ha alguns casos que efectivament, suposo que per l'afectació dels òrgans que va afectar el virus, han entrat en un estat de cronicitat que no l'han superat. Ah, vale. A les llistes... No, no fan vagues de l'ICAM, no fan vagues. No, no... Sí. La veritat és que ho ignoro totalment, eh? No tinc ni idea. Ja. Doncs no ho sé, perquè hauria d'anar a l'ICAM a preguntar-ho. Està a l'Hospital Pere Virgili, està la unitat aquesta que avalua, a l'Hospital Pere Virgili, l'antic hospital militar, allà a la Ronda de Dalt, darrere la Quirón, i allà està la unitat dels que ho valoren. I triguen menys, en general triguen menys. Vull dir, aquest cas realment és sorprenent.
Sí, una altra pregunta, sisplau. Aquestes actuacions que ha fet el Hospital del Mar, que vostè ha explicat molt bé, els demés Hospital de Barcelona van actuar igual? I anaven dirigits des d'un lloc central i que tots fessin el mateix o cada un anava al seu aire?
No, jo crec que tots els hospitals vam seguir una tònica bastant similar, eh? Van haver-hi molts protocols. Els protocols, en definitiva, pretenen d'alguna manera
unificar la resposta, que tots fem el mateix, no? Però els protocols els que acaba, al final acabaven dient quin era el tractament que hi havia que administrar, quina era aspectes més vinculats a lo que era el tractament o el diagnòstic, no? Per exemple, un cas de Covid, com el primer, un exemple, el primer protocol. Només podeu fer PCRs els que hagin estat a la Xina. Bueno, el segon protocol ja s'havia acabat aquest cuento de la Xina, no? Ja era, escolti, aquell que tingui tos, que no sé què, que tal, li fa un PCR. Això, aquests criteris sí que eren unificats, bueno, unificats, eren en general, la Generalitat, el Departament de Salut, publicava les recomanacions al respecte. A l'hora de la veritat, cada hospital es va adaptar molt a lo que tenia. No tots els hospitals som igual a l'hora de prendre aquestes mesures més organitzatives internes. Nosaltres, per exemple, teníem un poliesportiu a baix. Escolta, vam ocupar allò, ho vam ocupar de llits. Estava tancat, doncs un dia aquí posarem llits. Clar, el que no tenia un poliesportiu a baix, això no ho podia fer, no? Nosaltres teníem una nau que estava buida en el dintre de l'hospital perquè havíem de fer una tercera fase d'ampliació de l'hospital i anava allà. Bueno, doncs allò també ho vam convertir en una UCI. Allò ho teníem nosaltres, altres hospitals no ho tenien, no? Per tant, cada un es va adaptar. Jo el que sí recordo d'aquella època, les coses anaven molt ràpid. I el que funcionava no eren tant els protocols com la confiança dels uns amb els altres. L'hospital, hi ha una cosa que s'explica molt, no? Diu, no és que els professionals van estar... Mai l'hospital va funcionar d'una manera més militaritzada que aquells dies. És veritat que tots els professionals es van, o sigui, van donar el callo del primer a l'últim, eh? I tots, escolta, seguien les instruccions, però realment era un sistema molt més jeràrquic que el que tu et trobes habitualment, no? Dius, no, hauríem de fer això. Ui, bueno, parlem, fem una comissió, que ho discuteixi, que no hi ha ni comissió ni res. O sigui, el que sabia fer alguna cosa ho feia i el que no, no es tirava endavant, no? Això sí que va ser molt, molt determinant. Després, hi havia anècdotes. Per exemple, va haver-hi alguna cosa aquí a Catalunya que ens va anar molt bé, encara que no ho reconeguem. Bueno, dintre de la catàstrofe, eh? I és que Madrid ens va precedir en 10 dies. Madrid va tenir la crisi 10 dies abans que nosaltres. És a dir, els primers... Així com nosaltres vam tenir el pic el 4 d'abril, em penso que era el moment que vam tenir més malalts simultàniament, Madrid va ser cap al 25 de març que va tenir aquesta circumstància. I nosaltres tenim molts col·legues, clar, que coneixem a Madrid, etc. Inclús nosaltres, en el nostre cas, feia poc havíem anat a visitar una central d'esterilització a Itàlia, no? I teníem contacte amb la gent d'Itàlia, no? Que t'anava dient, escolta, que aquí la gent s'està quedant a casa i se'ns està morint la gent com a mosques, no? Quan aquí encara estàvem discutint si el mobile sí, el mobile no, allà a Itàlia, quan parlaves amb la gent del Vèneto, que eren precisament els que estaven més afectats, et deia, escolta, que això no va així, no? Per tant, sí que anàvem obtenint informació de col·legues nostres d'altres parts que t'anaven dient què és el que funcionava, què és el que no funcionava, etc. Per exemple, a la famosa història de les mascaretes del Decathlon, que se li va acudir a un cirurgià nostre, això li havia dit un col·lega seu italià. Escolta, aquí hem fet això, tu, quan se'ns han acabat les mascaretes pels respiradors, hem agafat les del Decathlon. Ah, hosti, bona idea, tu, doncs jo me'n vaig ara... És a dir, hi havia coses d'aquestes que sí que tenia que veure moltes vegades amb contactes que tenien. Però, en general, amb lo substancial, tots els hospitals van respondre d'una manera molt similar i sí que cada un s'adaptava a particularitats, doncs això, no? Jo tinc el pavelló esportiu a baix. L'altre, doncs, tenia... La Vall d'Hebró finalment va acabar obrint un pavelló, llits amb un pavelló esportiu, però clar, estaven a l'altra banda de la ronda, això era molt més complicat d'armar-se, no? Nosaltres ho teníem al pis de sota, per tant, no necessitàvem ni ambulància ni res.
Bona tarda, molt agraït per la seva intervenció. El Covid l'hem passat tots, els sanitaris l'han passat i la població també, però a la població li queda un dubte, i és dir, la salut, l'aparell sanitari està preparat per si mai torna a passar alguna cosa semblant?
És una bona pregunta aquesta. Jo espero que m'ha après molt. Veurem la següent. A veure, primera, jo crec que ens hem d'esperar que això ens torni a passar algun dia. Per un motiu, jo espero que tard. Però tot el tema del canvi climàtic i tot el tema de la destrucció d'àrees forestals, etc., arreu, fa que espècies que no ens trobàvem ens trobem molt més freqüentment del que ens trobàvem. I això pot fer que virus amb els que nosaltres no hem estat en contacte però que estan amb algunes espècies animals entrin en contacte amb nosaltres. Sembla que aquest és el mecanisme pel qual es va generar el Covid. No? Per tant, en la mesura en què anem intensificant l'activitat humana, no? I ens anem escampant i anem destruint doncs, determinats ecosistemes i entrem en contacte amb animals i que no havíem estat en contacte, doncs aquesta és una probabilitat. Hi ha hagut algunes coses que hem après. Sí, per exemple, ara tots tenim un estoc d'epis que no ens els acabarem en anys. Eh? Perquè això no em torna a passar mai més a mi. En canvi, hi ha una cosa que no hem après, que hauríem d'haver après, eh? Que vam dir al principi que ho faríem tots, que és que els equips de protecció individual, vist el que havia passat, vam dir s'ha de generar indústria local que faci aquests productes. I els hi hem de comprar encara que els fabriqui més cars. Els fabricarem més cars. Nosaltres els fabricarem més cars que els xinos, sense cap mena de dubte. Però això no ho hem fet. Ara tenim estocs. Eh? Nosaltres tenim un estoc de material de protecció extraordinari. Però, si, segons la dimensió del que pogués passar, fins i tot potser doncs, ens podríem trobar en algun moment amb algun tipus d'escassetat. El que realment hauríem de fer és generar indústria local, encara que ens costés uns calaronets, encara que fos més cara la mascareta, però la tinguéssim a prop. Que no tinguéssim que enviar un avió, etc. Bueno, de moment això ho vam dir, però no ho hem fet. Segona cosa que a mi em sembla que també és rellevant, potser perquè la meva feina és la gestió, em dedico a la gerència d'un hospital. No? En els darrers anys, la sanitat l'hem burocratitzat molt, molt. I això fa que triguem a prendre decisions, bé és cert que quan arriba una situació d'aquestes es prenen ràpid, però també és veritat que tenim tota una quantitat de normatives que ens tenen molt encorsetats. No? Seria bo que normalment, sense que hi hagués una epidèmia, home, jo no dic que ens assaltem les lleis, com va passar no? En el cas de l'epidèmia de Covid, però hi hagués una mica més d'agilitat, sí, en moltes coses. No? Perquè inclús ens en beneficiaríem ara. Ens beneficiaríem ara si fóssim capaços de reduir tota aquesta burocràcia que tenim en el sistema. No? Això és complicat, és molt complicat, perquè al final molta part de la burocràcia té a veure amb demostrar, amb fer les coses bé i demostrar-ho. I tota aquesta demostració pues, té tot un tinglado, no? Que és el que és. Però potser això ho hauríem de revisar una miqueta, no? Perquè jo crec que hi haurien maneres de ser més àgils a qualsevol resposta. I després una tercera qüestió que a mi em sembla que es va posar molt en evidència quan la pandèmia. Els nostres sistemes de salut pública no van estar a l'alçada de les circumstàncies al primer moment. És a dir, i això jo crec que també és algo que hem d'aprendre. No? Hem de tenir sistemes de salut pública més robustos, més forts, amb gent que estigui molt més pendent de aquests canvis, que sembla que es produeixen a no sé on i amb nosaltres no tenen res a veure i tal, però que poden passar. Però jo crec que enfortir els nostres sistemes de salut pública, els que estudien les epidèmies, les prevenen, estan al cas no?, de les característiques que això té, seria rellevant aquí ja. I això ens costa una mica també.
Hola, bona tarda. Em consta que encara hi ha casos de Covid que ingressen. No se'n parla ja. Continuen havent contagis i no prenem cap mesura? És que, no ho sé, em trobo una mica perdut, però si pots explicar una miqueta.
A veure, jo crec que no és el mateix enfrontar el Covid vacunats que sense vacunar. Aquesta és la primera. O sigui, estar vacunats dona una protecció molt gran. Per tant, hi ha molta gent que agafa Covid, però el passa com un refredat. És a dir, la mortalitat, la letalitat, que se n'hi diu, que vol dir el nombre de gent que es mora d'entre els que es posen malalts, s'ha reduït molt. Es posen malalts, però no es moren. I no solament no es moren, ni siquiera es posen greus. De tal manera que amb els recursos sanitaris que tenim, els llits sanitaris, els llits d'UCI, tot això, som capaços de respondre eficaçment al nivell de malaltia que hi ha ara. Per tant, s'han reduït moltes mesures Covid. Ara bé, jo crec que ens hem de seguir vacunant, especialment la gent gran i la gent que té algun tipus de problema crònic. Perquè aquesta gent sí que quan agafa el Covid o la grip pot significar la diferència entre ser dependent o no ser-ho, quan no morir-se. Però passen de l'estat de ser autònoms a ser dependents, perquè de sobte això els dona molts problemes. Per tant, és normal, jo crec que és lògic que hagin caigut tot un seguit de mesures socials, de distanciament, de les mascaretes en aquest entorn i tal. La nostra immunitat de cada un de nosaltres ara ja ens protegeix de tenir una malaltia greu, no de tenir el Covid, però de tenir una malaltia greu. Per tant, podem millorar la nostra connectivitat social. No oblidem que les mesures preventives també tenen, hi ha un cost, uns efectes. Tots aquests problemes de salut mental que estem tenint, en bona part, tenen molt a veure amb l'aïllament que va patir molta gent, i especialment la gent jove, que no estaven en absolut acostumats. No? No tothom viu en una casa amb jardí. Va haver-hi molta gent que es van passar molts dies sense poder sortir de casa en un pis petit i amb una convivència de vegades complicada. Per tant, tot això ha generat també uns problemes. La dificultat de comunicar-nos, estar allunyats, no tocar-nos, genera problemes de salut. Per tant, hem de posar a la balança, no? I en aquests moments la balança, la poca gravetat que ja té el Covid, aconsellen que traiem de la balança tota aquesta sèrie d'elements de distanciament social i recuperem, no? la connexió amb les persones, la connexió amb el medi, amb la cultura, amb tot plegat, que també fa que siguem més feliços. Sí, sí, tant si circula i circularà. Ara, el virus aquest circularà. Nosaltres hem adquirit una crosta, tots plegats, una protecció, com amb la grip, com el refredat, com aquesta mena de virus. La gent fa molts anys es moria dels refredats. I de la grip. De la grip, de fet, encara es moren ara. Encara es moren ara. Tota la gent no, una gent molt particular, que té problemes de salut, que té una base ja una mica crítica. Per això els vacunem. Per això els vacunem. Ara, de moment, què és aconsellable? Escolta, s'ha de vacunar, si pot ser, tothom. Però si us fa mandra, els més grans de 65 anys s'han de vacunar. I aquells que tinguin una malaltia crònica, algun problema de salut, s'han de vacunar. I així, la mortalitat per Covid estarà en aquell nivell que som capaços de tolerar tots, com la grip, com el refredat, com altres problemes de salut que tenim. La quarta dosi, si no ets professional, que això l'hauràs de demanar tu, la quarta dosi, si ets professional de la salut te posaran, o d'alguna professió de risc, te la posaran, i si ets major de 65 anys, et trucaran del CAP i diran, que li toca. Per tant, no hauràs d'anar... Home, lo raonable és que vagis a aconsellar-te. Hem tingut una campanya de vacunació molt bona. Jo no hi he entrat gaire, perquè no era Covid ja, però ha sigut molt eficaç la campanya de vacunació. Som dels països que més gent s'ha vacunat del món. I això ens ha donat una protecció molt gran. Ja no a tu mateix. Val la pena que et vacunis també doncs, per la protecció que traslades al teu entorn. Però jo aconsellaria a tothom que es vacunés. Però sobretot la gent gran, segur.
Jo, Olga, saps què volia dir? També que no hem d'oblidar els hàbits higiènics, no? Perquè vam passar de posar-nos esprai a les sabates, de no tocar una brana perquè ens feia por, a que ara jo no veig que la gent es renti les mans, per exemple. No hi ha un hàbit de rentar-se les mans. Sí, sí. O un tus i tus a davant de tothom. I jo, com a infermera, que vaig jubilada i que també vaig participar en les vacunacions i tot això, penso que no hem d'oblidar els hàbits. Aquests hàbits que el rentar-se les mans, aquest fet tan... que sempre els hi dèiem als nens, no? Renta les mans, renta les mans. Jo crec que no ho hem d'oblidar, això. I jo haig de confessar, i en públic, que el dia que em van vacunar em vaig posar a plorar. Vaig posar a plorar, em van vacunar al clínic com a ex-treballadora, recordo que em vaig recolzar a l'ascensor i em vaig posar a plorar d'emoció perquè vaig pensar, pensava que no arribaria mai a aquest moment, no? Per tant, bueno, me'n recordo que l'Enric i jo dèiem, bueno, aquí ens quedarem, si no surt cap vacuna, bueno, fins que ens morim a casa, no? Hasta ens vam canviar els sillons i tot, perquè vam dir, bueno, sí. Però els hàbits, jo es recomanaria sobretot aquells hàbits higiènics,
sí, sí.
No?
És molt bon consell, aquest, Teresa, és un gran consell.
Alguna altra consulta? Doncs donaré per acabada la conferència d'aquesta tarda.